Hipercor, una bona raó per celebrar-lo.
També a Hipercor Ponès.
Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, benvinguts una setmana més a la veu dels animals i de la natura. Avui començarem, com cada divendres, repassant les notícies més destacades de la setmana i seguirem amb el Sabies Què dedicat a l'ecolocalització. En l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres el Vicenç Vilana, membre d'Ecologistes en Acció, amb qui parlarem de la gestió de residus domèstics i ho farem acompanyats de la Carme Méndez, el Manel Casas i la Neus Aragonès. També tindrem el bloc musical d'en Manel i, per tancar el programa, la Neus Aragonès ens portarà als seus adopcions. Així doncs, comencem programa amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Comencem el repàs de notícies parlant de Greenpeace, i és que una desena d'activistes d'aquesta ONG s'han penjat durant unes hores a la façana del naixement de la Sagrada Família per exigir la llibertat dels tripulants del vaixell Arctic Sunrise, que segueixen detinguts des de fa diverses setmanes a Rússia. Els activistes han desplegat pancartes amb la paraula llibertat, escrita en castellà, català i anglès i acompanyades per fotografies dels membres de la ONG detinguts a Rússia al setembre. L'organització ha escollit l'emblemàtic edifici de Gaudí per a tenir el major ressò possible. A l'acció, que ha estat dut a terme durant unes hores, s'hi han personat policia i bombers que han acordonat la zona. La tripulació del trencaglàs Arctic Sunrise, composada per 28 activistes, un càmera i una periodista, va ser arrestada per un guardacosta rus quan protestava en una plataforma petrolífera de l'empresa Gazprom a l'Àrtic. L'ONG acusa l'empresa de posar en perill l'ecosistema de la zona i, per altra banda, el tribunal rus els acusa de pirateria en intentar encadenar-se a la plataforma petrolífera. Més coses, el nombre de grans mamífers a Europa ha augmentat fins a situar-se en els millors nivells des de 1960, segons un estudi realitzat per la Societat Zoològica de Londres. L'organització calcula que 17 de les 18 espècies analitzades han augmentat el seu nombre en una mitjana del 30%. El motiu d'aquests bons resultats ha estat l'èxit de la millora ambiental, l'aprovació de lleis conservacionistes, la creació d'espais protegits, les limitacions de la caça i la recuperació de boscos han estat les principals causants. Un dels casos més remarcats és la del bisó europeu. La seva gairebé extinció per la pèrdua d'hàbitats i la caça a principis del passat segle va ser combatuda a partir de programes de conservació, criança i alliberació que ha permès que la seva població s'estengui per tot Europa des de l'est fins a arribar al nostre país. Tot i la millora, l'estudi també conclou que les dades encara ens situen en nivells molt allunyats dels segles XV i XVI. Afegeix que no s'ha d'oblidar que el declivi que pateix la biodiversitat europea és important.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Prodigis de la natura, formes de veure, percebre i relacionar-se amb l'entorn.
Algunes espècies d'animals estan dotades d'un sofisticat i complex sistema d'ultrasons anomenat ecolocalització. A partir d'aquest, els animals que el posseeixen poden conèixer la distància, el posicionament i les característiques dels objectes del seu voltant. Les espècies dotades d'aquesta capacitat emeten uns sons específics que es desplacen i reboten contra els objectes i els obstacles. Aquest rebot retorna en forma d'ecos que ells escolten i analitzen. Aquesta informació els serveix de guia per organitzar la seva ruta i trobar l'aliment. Mitjançant aquest radar poden calcular distància, velocitat, la forma i inclús l'estructura interna dels objectes. La seva precisió és tal que, per exemple, en el cas dels ratpenats o morsissecs, poden arribar a detectar objectes tan prims com el cabell d'un humà. I tot seguit encetem el primer bloc musical a càrrec de Manel Casas.
Hola amics, amigues i animalons. Avui ens quedem a casa, a Catalunya i concretament a Barcelona. Hi havia un xicotet que es va iniciar en el món del jazz. Es diu José Gómez Romero. Es convertia en cantant i agafà el nom artístic del que fou un dels seus ídols. Era un dels membres del Hot Club de França, el Django Reinhardt. Endevineu de qui parlem? Doncs del nostre Django, una veu veritablement única. Però és que hi ha més. És un amant dels animals. Fa temps va passejar un gos a la passarel·la de l'animalada i es va recordar de l'Ada dedicant-nos un dels seus premis en aquell programa de televisió espanyola sobre els animals. El recordeu? Es deia Guaco Guaco. Hem triat dos talls, Querer i Perder, que és un dels seus èxits, i Ligados. Escolteu-los.
Cuando te conocí la vida me enseñó que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor. Saber que te perdí no ha sido lo peor, peor fue descubrir que como tú no hay dos. Pero es mejor querer y después perder. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás. Thank you. castígame a vivir pagando con mi amor. Pero es mejor querer y después perder. Estés donde tú estés, te recordaré. Estarás conmigo, pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré.
Thank you.
A l'espai de l'entrevista d'avui parlarem de la gestió dels residus a casa, dels domèstics, els que habitualment nosaltres tenim més a mà, i ho farem amb el Vicenç Vilana. Bona tarda, Vicenç.
Molt bona tarda.
Abans de començar l'entrevista, cal dir que el Vicenç és responsable de l'àrea de residus d'Ecologistes en Acció. Ecologistes en Acció és una xarxa de persones i grups ecologistes, ecopacifistes, conservacionistes i de defensa dels animals que treballen per aconseguir una societat ecològicament sostenible i per la defensa dels equilibris mediambientals davant les agressions. Ho hem dit bé, això, Vicenç?
Perfecte, t'expliques com un llibre obert.
Moltes gràcies. Doncs per començar l'entrevista, m'agradaria que ens expliquessis una miqueta en què consisteix aquesta gestió de residus domèstics, per si hi ha algú que potser n'hem sentit a parlar, però realment què és?
A veure, jo em voldria remuntar històricament abans de l'any 1993. Tu em sembla que eres molt jove o em sembla que no
existies. Sí, sí, existia, però era petita.
Perquè, no sé si ho recordareu, però teníem un foc, diguéssim, a cada poble, no? Vull dir, es anaven abocant allà els residus i llavors se'ls calava foc de tant en tant, o bé es calava foc sol, perquè com que hi ha gas metà, quan la matèria orgànica es descompon, doncs hi ha gas metà, no? Llavors, a cada poble teníem un abocador. I aquí també ho teníeu, em sembla que en tenia un a Montjuïc, o no sé on era, no me'n recordo. Llavors, finalment, en l'any 93, doncs es va fer el que es van posar les bases, que hi havia de conseller el senyor Albert Vivalta, i es va fer la gran llei en aquí a Catalunya, 693, que és del tractament dels residus, no?
Va ser el primer conseller de Medi Ambient, veritat?
El primer conseller, i llavors tot venia amb conflictes molt serios, no, que es volien fer abocadors.
Va ser un bon conseller, em sembla.
I tant, sí, sí, sí. Llavors es va fer aquesta llei, no? I aquí és on va començar, podríem dir, el tema de la gestió dels residus. En mica es van anar tancant aquests abocadors a cada municipi. Llavors es van fer abocadors o dipòsits controlats, que alguns en diuen, doncs ja ben fets, no? Vull dir, amb el terra amb argila, vull dir, amb capes geotextils perquè els lixiviats no passessin a contaminar les aigües freàtiques, etc. No? Aquí hi ha hagut coses de desgràcia, no? Per exemple, l'abocador que es va fer al Garraf, que té no sé quants milions de tones, no? A mi m'explicaven que gent que feia espeleologia, que les coves es van contaminar de gasos, de gas metà, i que no podien anar a les coves, no? Inclús, anys endarrere, sortien els lixiviats doncs, per una zona que donaven directament en un acantivat del mar, no? I, clar, era que així, després, en mica, el que es va fer...
El gas metà és aquest del grissú de les mines.
Sí, sí, aquest és el metà.
Que causa tants accidents.
Aquest gas és més contaminant que el que diem el CO2. És un dels que per l'efecte invernacle, no? Que diem. Llavors, aquesta llei doncs, posa ordre a com es tenen de recollir els residus i llavors doncs, en el tractament, no? Fins a arribar a la situació que tenim avui, no? Que la llei doncs, diu que els residus no es poden abocar en l'abocador, valga la redundància, en el dipòsit controlat, sinó estan doncs, tractats prèviament. No? Llavors, aquí ve de que a les instal·lacions de tractament doncs, es procura, i això ve per mitjà d'una directiva europea, doncs, que està prohibit, podríem dir, a partir d'aquest any ja, abocar doncs, matèria orgànica en els dipòsits no controlats.
I aquesta llei de la que parlaves és suficient avui en dia, en moment ara, o s'hauria ja de...
No, aquesta llei s'ha anat modificant, eh? Aquesta 693...
És de la Generalitat o és d'estatal?
No, d'aquí, de Catalunya.
O sigui que la Generalitat té competències.
Sí, està traspassat, això. El que tenim el gran avantatge aquí a Catalunya és que vam començar... Mira, precisament aquesta llei ara ha fet 20 anys. I llavors, doncs, vam començar fa 20 anys, no? I hem arribat on hem arribat, no? La resta d'Espanya estan molt més retreçats doncs, que nosaltres, però bastant més, no? Després, quan entrem en algunes xifres, doncs ho podrem explicar.
Abans de tot, també m'agradaria que ens expliquessis la diferència entre reutilitzar i reciclar, que moltes vegades aquest que aquests dos termes es confonen i realment no són iguals.
Bé, reutilitzar és que un material, doncs, el reparem o l'arreglem i llavors el tornem a fer servir, no? Per exemple, doncs, un televisor, suposem. Doncs hi ha persones que quan se li espatlla el televisor agafen i en compren un altre. Però hi ha persones que el portem en una casa, que ens l'arreglen, o bé també es pot anar aquí a Barcelona. Hi ha un lloc que es diu Millor que Nou, que està en el carrer Sepúlveda, que allà hi ha tècnics que t'ensenyen a com reparar les coses, no? Jo hi he anat alguna vegada, doncs, per a reparar algun calefactor.
Fes tot tu mateix.
Sí, i hi ha el tècnic que t'explica, no? Mira, desmunta aquest tornillo, ara fes això, ara provem això.
Però et passa la factura, també.
No, no, és gratis, és un servei gratuït.
Hombre.
I a sobre aprens, no? Està al carrer Sepúlveda, és una cosa que depèn de l'àrea metropolitana d'aquí a Barcelona. I, doncs, és això. Mm-hmm. I què has dit, l'altre?
Reciclar.
Reciclar, reciclar... és, doncs, el final del procés, o sigui, procedent de la recollida selectiva i no recollida selectiva del contenidor de resta, doncs és el que després, doncs, fabriquem, podríem dir, de nou, no? Vull dir, per exemple, amb la matèria orgànica, doncs, passant per un procés de digestió, sigui amb aire o sense aire, o sigui, es pot fer amb túnels tancats o bé es pot fer amb uns grans cilindres que hi ha, que doncs allà no hi ha aire, no? I llavors, doncs, aquí, doncs, és una vegada estabilitzat i tal, doncs es fa servir una altra vegada per l'agricultura o bé per la jardineria.
Una cosa seria més reparar i l'altra més utilitzar de nou.
Exactament.
I jo diria que falta una paraula, no?, de les tres R's, és reduir.
Sí, va reduir, que ara ho han canviat. Abans dèiem reduir, sí. I ara s'ha posat de moda el terme de prevenció.
Bueno, però prevenció. Jo crec que és més reconeixible, potser, per a la gent que ens pugui escoltar i perquè s'ha divulgat bastant les tres R's. No?
Sí, totalment.
S'ha reciclat i reduir.
I aquí... ara tenim una paradoxa amb això, ara que ho dius, que degut, per una banda, a la crisi, per una altra banda... doncs la gent que es guanya la vida traient materials, desgraciadament, dels contenidors, sigui paper sí. I ferralla, fonamentalment, no? Mm. Doncs que des de l'any 2007 hem baixat aquí a Catalunya 600.000 tones any de residus.
Hem baixat.
També hi ha efectes de la prevenció, o sigui, de campanyes que es fan de prevenció, no? Per exemple, l'altre dia un noi explicava d'una associació, us poso un exemple, doncs els 7 o 8 hotels que hi ha d'autocopet aquí a Barcelona, els de 5 estrelles, no? Aquests hotels llançaven molt menjar. Llavors se'ls va ocórrer posar d'acord aquests hotels amb una associació de que el menjar que sobrés, doncs els hi donguessin en aquesta associació i llavors ells el canalitzaven per mitjà d'entitats d'ajuda social. I llavors, doncs, actualment hi ha 6 o 7 hotels i després una empresa també que fa menjar molt car, no me'n recordo quina és, no? I llavors ho recullen, o sigui, el mateix hotel, amb dosis individuals, doncs agafa, ho separa i ho congela. I llavors ja entra en un circuit que ho van a recollir amb una furgoneta per no trencar la cadena, o sigui, refredada, no?
La cadena del fred.
Per no trencar la cadena de fred i després es dona a gent, no?
Això ja és més solidaritat, eh? Ja estem parlant d'un altre tema.
Sí, però hi ha moltes coses així, no? Vull dir que coi, gent que compra, doncs, clar, si estigués treballant una mica aquest món, veuríeu que hi ha molta gent que va a les deixalleries a comprar coses i agafant roba de segona mà, vull dir, etcètera, no? Vull dir, jo he anat a buscar coses a les deixalleries. Necessitava una cadira i dic, a veure si trobo una cadira de fusta, tal i qual. I de vegades...
Hi ha gent que es munta el pis i sí. Tot, eh?
Oi, tant.
Jo conec uns amics nostres, eh?
Sí, de fet...
Mira, estaven aquí al carrer, quan des de Belloc.
Sí.
De fet, Vicenç, jo volia dir-te que a la nostra associació tenim una botigueta que és de material reciclat i de segona mà.
Clar.
Que tots socis i nosaltres mateixos, no? Coses que tenim a casa, i les derivem cap a la botiga aquesta, que es diu
Encantada.
Els Encants de Barcelona.
Els Encants? Sí, es diu Encantada.
Encantada, sí, senyor.
Ah, bé. Ara us han posat macos, els Encants.
Sí, estan preciosos.
Jo, perdona, perquè abans, retornant a el que tu deies de la diferència com a material, com a matèria primera, el plàstic què seria? Reutilitzable o reciclable?
Reciclable.
I el vidre, per exemple?
També.
També. Els dos. Mm-hmm. Els dos.
Inclús encara, per exemple, amb el vidre, no sé si ho feu, però jo ho faig, no? Les ampolles de cava... no es trenquen, no es tindrien de trencar.
No, es portaven
No, i això es pot fer encara.
Encara es pot fer.
Perquè si les portes a la deixalleria no les trenquen. I després la deixalleria les ven directament a l'empresa embotelladora de cava. Mm. O de xampany, com dèiem abans, no? Sí. Per què no xampany?
Això és donar un bon ús, un segon ús. Això és la gestió.
Potser se'n van a França i són xampany.
Bueno, aquí diríem cava, però jo encara diré xampany.
I a banda del que hem parlat fins ara i que de la recollida selectiva, doncs en els darrers anys, sobretot amb iniciatives com el Porta a Porta, s'ha fet un gran avanç, però ara fora de l'estudi, abans d'entrar, comentaves que els últims 3 anys Catalunya ha estat com una mica, s'ha quedat com una mica estancada.
Sí, sí, ara tenim un gran problema, podríem dir, no? Perquè portem 3 anys que estem al voltant del 40% de recollida selectiva. L'any 2012 només va recollir un 39% del total de residus, no? I llavors el que comentem, tant amb gent de l'àrea metropolitana o de la Generalitat i les organitzacions socials, no? Que fins ara, podríem dir, hem arribat a la gent que podríem dir doncs, sensibilitzada ecològicament o més educada amb aquest aspecte, no? I que a partir d'ara el gran repte el tenim en com arribem al 60%, no? Perquè, clar, hi ha estàndards, per exemple, els municipis que fan el Porta a Porta, doncs estan reciclant d'un 70 a un 90%. Per què? Perquè el Porta a Porta comporta que és obligatori. Mm. Perquè cada dia recullen una fracció i com que és individualitzada la recollida, si ho fas malament et posen un cartell allà, no?
I no t'agafen la brossa,
no?
Perquè en un poble hi ha això i no te l'agafen, te la deixen allà.
I la tercera vegada et ve un tècnic de l'Ajuntament i em diu, o ho fots bé, et fotrem una multa. I així van les coses, no? I llavors, clar, és com arribem, no? I llavors també una altra cosa important, doncs, que es té de fer, o tindríem de fer, és el que fèiem els nostres pares o de petits, no? Que els envasos, doncs, es fa un dipòsit, el sistema de dipòsit i retorn que es diu, de que quan vas a comprar el que sigui, doncs et tindrien de cobrar l'envàs i quan el tornes, sí. doncs tornar d'allò, no? Clar, això és una lluita de poders econòmics, no? I llavors, doncs, a veure si el poder polític pot més que el poder econòmic dels fabricants, vull dir, en aquesta cosa estem, no?
Seria el seny, no?
Aquí. Escolta, Vicenç Vilana, mira, ara sortint una mica del guió, personalment estem molt contents de tindre't aquí entre nosaltres, perquè fa molts anys que ens coneixem, i això, pues, també tenim que donar, no tenim que ser mai desagraïts, tenim que donar les gràcies a Ràdio Estel. Ràdio Estel ens ha acollit i intentem entre tots fer-ho el millor possible. Una altra cosa, a veure si ens expliques una mica aquest arxifamós anunci d'aquestes 3 noietes tan trempades que, a més, s'han fet famoses perquè tothom les està demanant i ja estan anunciant tot del món. Però el primer anunci, que a més crec que era una empresa privada que feia aquest anunci, no sé si estic en el cert, però allò no va quedar gens clar. Explica'ns-ho bé, sisplau. Què teníem que fer? Envàs o no és envàs?
Envàs. Això és un tema bastant complex. I a veure si en poques paraules ho expliquem, no? A veure, les empreses fabricants d'envasos doncs paguen als ajuntaments per la quantitat d'envasos que es recullen. O sigui, per quilos, no? D'envasos només, eh? Només d'envasos. O d'embolcalls. O sigui, aquí entra, per exemple, tot el que són envasos que contenen líquids, més els embolcalls, podríem dir, que són plàstic film i aquestes coses, no? Clar, llavors, què passa? Que això, doncs, és una cosa important, que en el tema dels envasos, doncs, resulta que tenim el que es diu un 31% d'impropis. O sigui, un impropi és la quantitat o el tant per cent de residus que estan en aquell contenidor però que no hi tindrien d'anar-hi, no? Però, clar, la cosa es complica. O sigui, a mi no m'ha agradat aquesta campanya. Perquè, per exemple, allò, aquell cas que deien a la campanya, una paella, diu que no té d'anar allà, que tindries de portar-la a la deixalleria. Però, clar, una paella resulta que sí que la reciclen, perquè és d'alumini i és un material molt valiós. Però com que això no ho paga ningú, això es considera impropi. O, per exemple, si poses un ferro, la planta et separa el ferro i se'n va a parar amb les llaunes de ferro. I també es recicla. Clar, llavors, què tindríem de fer amb aquest 30%? O es munta un altre contenidor, cosa molt complexa, o bé paga tothom aquí. Aquell que posa un producte en el mercat, doncs que també pagui. O sigui, el fabricant de galletes, el fabricant de paelles, el fabricant del que sigui. No sé si m'he explicat, perquè és un tema complex.
Sí, t'has explicat molt bé, però jo crec que el mateix que estaves plantejant tu ara, que és impropi, el que et preguntava el Manel, jo, el dia d'ara, encara amb els abocadors que hi ha al carrer, i a vegades...
Perquè els contenidors.
Els contenidors que hi ha al carrer, la veritat, han posat uns logotips i uns dibuixos que a vegades costa entendre realment si el que estàs fent és el correcte. I parlo ja de les escombraries. Hi ha dos contenidors per escombraries. Ja, doncs, amb un et surt l'espina del peix, el no sé què... No sé, els bolquers dels nens... I
l'orgànic,
el rebuig orgànic. El rebuig orgànic. A nosaltres, que per dir-ho d'alguna manera, bueno, ja estem acostumats a fer un exercici mental, ens costa. Jo em pregunto, com volen que ho entengui una persona d'una determinada edat que no està acostumada a interpretar signes ni a interpretar segons quina lectura? Per tant, li posen molt complicada. O sigui que a vegades la voluntat pot quedar frustrada per la manca o la dificultat d'entendre el missatge.
No,
tu
això...
Tu què diries?
Això el que s'ha de fer, doncs, és pedagogia, és ensenyar, no? Vull dir, com? No ho sé. Vull dir, això, els especialistes en ensenyar, no?
Però hi ha una persona...
Una qüestió que sí que es coneix és que la gent gran és la que més recicla.
Sí. Però
després, els que més reciclen són la gent gran i la gent més jove, i els que menys, aquells entre 30 i 45 anys. Això també és una realitat que hi ha. I aquesta gent de 30 i 45 anys han estat educats en la democràcia.
Sí.
I a les escoles s'ha ensenyat això. Però llavors, pel que sigui, doncs, hi ha una manca de responsabilitat social o ètica o mala educació. Vull dir, no sé com dir-ho. Però la gent gran és la que més recicla, perquè és la gent que, de fet, 40 anys enrere no fèiem residus a les cases gairebé, gairebé. No en fèiem. El plàstic no existia.
I quantes galletes es tenen que tindre a casa?
5, en teoria.
Però 5,
no costa fer-ho, eh?
No hi caben a la cuina.
Costa, no costa res fer-ho, jo ho faig i no costa res. I, coi, mira, tenim de comptar pues, el vidre per una banda.
Sí, això està claríssim.
Sí, això està clar.
El plàstic per un altre.
El plàstic per un altre. Bueno, els envasos, però plàstic, per diguem-ne sí. Plàstic, que ens entenem tots millor, no?
El
paper i el cartró.
El cartró, sí.
La matèria orgànica. La matèria orgànica és el més important que tindríem de separar. És el més important. Perquè jo us convido que aneu a visitar algun dia, als ciutadans i a vosaltres també, una planta de tractament de residus, no?
Es pot visitar?
Sí, és públic. Vull dir, es truquen a l'àrea metropolitana i et diuen el dia doncs, que hi ha una visita concertada i tota la cosa, no? I portaran o bé els ecoparcs que tenim, una a la Zona Franca, una altra aquí al Besòs, juntament amb l'Encenadora o bé el de Montcada, o bé si es vol visitar una planta de separació d'envasos, Tot això, es truquen a l'àrea metropolitana i et diuen el dia que hi pots anar.
Això és molt interessant, això.
Sí, això manera, normalment...
És la millor manera, crec, d'aprendre, veritat, i de conscienciar-se.
Sí. I llavors, doncs, allà veuríem, doncs, bueno, a mi, quan hi vaig, doncs, per una banda, doncs, no sé com dir-ho, no? És un treball, la gent que treballa a dintre, és un treball molt dur i desagradable, eh?
No suposo.
I perquè allà ens en farien càrrec, no? I deia això perquè la matèria orgànica és el que tindríem de separar. Perquè si separéssim bé tota la matèria orgànica al 100%, pràcticament després el reste de materials es podrien reutilitzar tots. Perquè, clar, el fabricant no vol un plàstic, per exemple, si està empastifat de o sigui, el posar a barrejar els envasos, per exemple, i el paper i tot això, amb la matèria orgànica, allò, a dintre del contenidor, amb el pes, perquè pesa molt la matèria orgànica, ja s'escarxofa, es fan lixiviats, i llavors l'altre queda tot clar. Que els fabricants, els que fabriquen un segon producte amb plàstic o el que sigui, no? Doncs això no ho volen, no? I llavors és el que tindríem de fer. Però val la pena anar a visitar aquestes plantes. Us ho recomano a tothom.
Vicenç, i tu creus que hi ha també una paradoxa, una contradicció, que és que el plàstic, estem parlant del plàstic, el plàstic pesa molt, la contaminació del plàstic, és reciclable, però està fent molt mal al mar, a tot sí. arreu. D'acord, però és que anem a comprar tots a les grans superfícies o a les petites superfícies o a la verduleria, i tot està envasat en plàstic, i cada vegada hi ha més plàstic. A veure, què creus tu? Com es podria reconduir aquesta situació
tan contradictòria? A veure, si per cas, jo crec que en moltes anys apartem del tema de residus, no? Però amb totes les altres coses, amb la petjada que es diu ecològica, o de la petjada del carboni, no? El que tindríem de tendir tothom, i això és molt fàcil dir-ho, però complicat també, és a consumir el que es diu productes de proximitat. Mm-hmm. Doncs, per exemple, nosaltres vam muntar allà al poble, jo sóc de Montcada, no?, i vam muntar una cooperativa, o digui com vulguis, una associació de consum ecològic, no? Llavors, cada setmana ens porten la verdura, la fruita, si volem ous també de tot ecològic, que no té pesticides ni insecticides ni res. Les gallines corren lliures... Sí. Pau d'allò, etcètera, de primera qualitat. És una mica potser més car, és veritat, però llavors pensem que... I clar, això ens ho estan produint allà al costat, al costat mateix, no? Llavors és unes pageses que estan, són noies, precisament el que ho fan, que estan a Gallecs, en l'espai natural de Gallecs, i ho tenen allà una horta de no sé quantes hectàrees, i fan això, aquestes noies, i els agrada l'agricultura. I això, qui diu això, doncs és amb tot, no? Vull dir, tindríem de tendir cap a aquestes coses per reduir la petjada de carboni. Aquest dematí que jo he estat en unes jornades internacionals sobre, precisament, la prevenció de residus. Hi havia una persona que ha dit que les empreses que de cara al futur no redueixin la petjada del carboni, i això vol dir consumir menys productes energètics procedents del petroli, estan condemnades al fracàs. De cara al futur. Per què? Perquè, clar, tots sabem que ara ja estem en el picat del petroli, vull dir que cada vegada costa més extraure el petroli del subsol, no? Que cada vegada serà més car. Ara els preus no pugen perquè l'economia mundial està molt decreixent en alguns països, o que no creix gaire, no? Però arribarà un moment que el petroli no el podem pagar per lo car que resultarà l'extracció. I clar, llavors les empreses que això no s'hagin posat al dia, doncs hem de consumir menys energia per fabricar les coses, es diuen que estan condemnades al fracàs de cara al futur, no? Mira, és una tonteria, no? Fa 4 dies va ser, tenir aquí Martorell, doncs va instal·lar, no sé quan, totes les naus de les fàbriques, teulades fotovoltaiques. Vull dir, això és el camí que tenim de fer.
Sí.
Aquest és el camí. Vull dir, aquí és un país que tenim una quantitat de sol, I, bueno, doncs, què passa aquí que no... I, clar, jo, per exemple, a mi m'empipen molt els grups ecologistes que de vegades s'oposen perquè no volen o bé una instal·lació de tractament de residus, o bé un aerogenerador a la seva comarca o a la seva província, etc. No? Clar, hi ha un amic meu que diu, bueno, aneu fent així, no? Perquè al final resultarà que no tindrem boscos. Perquè, clar, vull dir, no, es vol conservar tant les coses, però, clar, com es fa el canvi d'una economia del petroli a una economia d'energies renovables? Si després ens oposem a que es posin les plantes d'energies renovables.
Vicenç, hi ha algun país exemplar en tot això que ens poguessis posar?
Hi ha molts països, molts. Vull dir, Alemanya és el cas paradoxal, no? Per tots els països nòrdics.
Escolta, ja em sembla que se'ns està acabant el temps, però i la biomassa dels boscos? Què passa amb els boscos bruts?
Bueno, jo també estic participant ara. Aquí a Catalunya s'ha format una taula que diem de la biomassa per veure què fem. Ja portem no sé quantes reunions, 7 o 8, no? I a veure si s'avança amb el que diem, doncs, de fabricar principalment energia, o sigui, aigua calenta, pel consum de calefacció i sanitari d'allò, no? Vull dir, això, mira, l'altre dia vaig anar a visitar Ribes de Freser, una planta que allà, clar, Ribes de Freser és un lloc molt fred, no? Allà tenen de tenir calefacció, doncs, 10 mesos a l'any. I llavors, doncs, han fet una planta de biomassa que treuen, netegen tots els boscos i tallen bosc de la propietat que té el municipi, perquè té boscos municipals al municipi, dona feina a bastanta gent i llavors, doncs, aprofiten aquesta biomassa per fer escalfar aigua sanitària i per d'allò. Aquest és el camí, no? Vull dir, tenim de fer coses d'aquest tipus.
I redueix el perill d'incendi.
Home, i tant. Perquè, imagina... És que un bosc net no se'n sent, pràcticament. Un bosc net pràcticament no se'n sent. Vull dir, és així, és això.
És veritat, no se'n sent.
Un bosc net.
Doncs, Vicenç, esperem que hi hagi moltes més iniciatives com aquesta i ens apuntem l'excursió a la planta de tractament per veure...
I que tornis a vindre, també.
Volia...
Que
torni a vindre. Tindríem de fer una cosa, una dada que crec que és de les més importants, no? Abans hem parlat allò que fem de la recollida selectiva, no? Que aquest any 2012 vam recollir un 39%. Un factor importantíssim que també s'ha de conèixer és d'aquest 39%, traient els impropis, o sigui, els residus que no hi tenen d'anar-hi, que, per exemple, a la matèria orgànica és on hi ha més impropis, que és un 15%. Amb el paper i cartró hi ha un 6%, amb el vidre un 2% i en els envasos jo l'hem dit un 31%, no? Doncs, tret tot això de el que els ciutadans posem en els contenidors, el que realment es recicla aquí a Catalunya l'any 2012 va ser un 32%.
Sí que queda molt per fer.
Encara hem d'augmentar.
Queda molt.
Encara queda camí per recórrer, exacte, però estem en el camí, que això és l'important.
Sí.
Vicenç Vilana, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per poder expressar el que treballem tants anys, no? Tant a Ràdio Estel com a els companys de Bada, no?
I tornarem a parlar properament.
Quan
no t'escaparàs.
Quan vulgueu.
Gràcies, Vicenç.
Moltes gràcies.
De res, home.
Bona tarda. Gràcies.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casas.
El Yango és molt conegut a Llatinoamèrica. Té un repertori ple de cançons romàntiques, boleros, tangos. Ara ha anunciat el seu comiat amb una sèrie de concerts arreu. Per això, ara també, li dediquem aquest espai i li expressem la nostra admiració. Segur que ha tingut moltíssimes oportunitats en el món anglosaxó, però ell ha preferit sempre estar entre nosaltres. Hem triat dos talls, La noche y tú, que és un duet amb la cantant escocesa Sheena Easton, i ens acomiadem amb la archifamosa La Ràdio. A retrobar-nos, si Déu vol, i fins aviat. Escolteu-los.
Sabes, mi amor, aún no me creo que estemos juntos, solos tú y yo. Beso a beso de corazón a corazón, cada minuto que se nos marcha es un abrazo que se escapó la noche. La noche es nuestra, noche de amor.
Sabes, mi amor, que tengo miedo a enamorarme de una ilusión. Tal vez no es más que un simple encuentro. De pensar llorando en soledad, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura estaremos siempre con amor. El misterio de la noche
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Doncs com cada setmana tenim la Neus preparada. Bona tarda, Neus.
Hola, molt bona tarda.
Què ens portes avui?
Doncs primer que tot, molt bona tarda, Arantxa, i molt bona tarda a tots els oients que escolteu cada setmana la veu dels animals i de la natura. Ens tornem a retrobar aquesta setmana i obrim una altra vegada la nostra carpeta de SOS Adopcions.
Sí, perquè recordem que la setmana passada vam fer un recull...
Un recompte d'animalada, eh? Doncs mira, avui començaré per un simpàtic gosset, un gos que es troba al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia, al CAC de Barcelona. És el Rocco. Qui és en Rocco? En Rocco té 6 anys. És un creuat de pitbull terrier americà d'uns 25 quilos. És, per tant, de mida gran. Té el pèl curt, de color negre, amb taques blanques i marrons. Què us puc explicar del seu caràcter? Doncs que és tranquil, molt obedient, que s'adaptaria perfectament a un pis, això sí, millor estar sol. En Rocco espera que una família vulgui compartir només una miqueta de temps per poder jugar amb ell. Si voleu més informació o esteu interessats en adoptar en Rocco, us heu d'adreçar al CAC de Barcelona trucant al 934-284-417. CAC de Barcelona, 934-284-417. I ara és el torn del Coqui. Per cert, us agraden els canitxes? A tu t'agraden, Arantxa?
Sí, són graciosets.
Sí. Doncs, llavors, si us agraden els canitxes, jo crec que el Coqui és el candidat perfecte. Té 9 anys i és un peluixet de color negre. Mireu, fa un any que va entrar al centre d'acollida de la protectora de Sabadell. Ens han explicat que va entrar molt espantat i sense voler relacionar-se amb les persones. Però que amb paciència per part dels voluntaris del centre han aconseguit que el seu caràcter canvi. Ara és un gos extremadament carinyós i obedient, que li encanta rebre tones i tones de carícies i que espera molt pacient a sortir a passejar. Si voleu més informació del Coqui, contacteu amb la Lliga de Sabadell trucant al 937-267-227. Recordo, Lliga de Sabadell trucant al 937-267-227. Arantxa, aquests han estat els protagonistes.
Molt bé, si et sembla, recordem una altra vegada els telèfons.
Sí, i tant. Mireu, el Rocco, que està al CAC de Barcelona, 934-284-417, i el Coqui, a la Lliga de Sabadell, 937-267-227.
I per qualsevol altra cosa, recordem també el telèfon de l'ADA.
Exacte, sempre poden trucar al telèfon de l'ADA, al 902-1976-00. Us espero tots la setmana vinent a SOS Adopcions i molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Neus.
Adéu-siau.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares.
Amb els seus adopcions finalitzem el programa i ens acomiadem fins la propera setmana. Recordeu, de 3 a 4, la sintonia de Ràdio Estel, la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.
Som al teu ritme. Som la teva música. Som el que et fa especial.
Que som un especial, tres números immigrants, un món, dues classes de persones.
La música de Ràdio Estel és la diferència. La teva música, la teva ràdio. Ràdio Estel.
Dues classes de persones.
Ràdio Estel.
El sentit comú és l'art de resoldre els problemes, no de plantejar-los.
Yoritomo Tashi, filòsof.
Són